Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la depressió, que estem parlant d'una cosa molt seriosa. Celebra aquest dia 13, és el dia per atreure l'atenció i posar el punt de mira davant d'aquesta malaltia, la depressió. Una depressió que segurament quan parlem ara de depressió, aquest any segurament haurien de posar també el focus en els joves, entre 18 i 34 anys, o menys fins i tot, perquè la pandèmia ha posat la seva petjada amb ells. Parlem de la depressió, en aquest cas, molt enfocat de cara als joves, amb la psicòloga del grup ITA, especialitzada en adolescents, la Rita Anton. Rita, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Segurament, si així s'han detectat un augment de casos de depressió en joves?
Clar, des de l'inici de la pandèmia nosaltres percebem que hi ha hagut un augment significatiu, no?, en les demandes d'ajuda, sobretot relacionada amb aquesta sensació, no?, de buidor, de no entendre, no?, no només durant l'inici de la pandèmia, sinó també ara, no?, post-confinament. Clar, jo crec que quan parlem de la depressió en joves, adolescents, crec que és important que també ens situem en l'etapa habitual en la que es troben, no? Al final l'adolescència és una etapa de crisi, de canvi vital, en la que, no?, igual que ho seria la crisi dels 40 o de la jubilació, no? I justament aquesta etapa de crisi ja implica molts canvis, no? Al final l'adolescent ha de fer un dol del nen per iniciar una vida adulta, no?, i escollir quin adult vol ser, i això implica, no?, moltes inseguretats i una etapa de conèixer, d'experimentar, no?, i d'haver de definir-se. I en aquest moment, clar, ens coincideix, doncs, s'ha de pensar, no?, que just la pandèmia s'afegeix a una etapa que ja per si és una etapa difícil, una etapa en la que has de construir, en la que hi ha pors, en la que també hi ha aquesta tristesa, no?, i en la que moltes vegades ja apareix la sintomatologia depressiva, no?, perquè és una etapa complexa i de canvi. Si a més afegim, no?, que en aquesta etapa el que està buscant la persona és diferenciar-se, no?, i això durant aquesta etapa no ha estat, durant la pandèmia no ha estat en molts aspectes permès, no?, l'adolescent no ha pogut sortir, no ha pogut conèixer gent nova, no ha pogut separar-se de la família d'origen i a més no ha pogut recolzar-se en l'espai on ho necessita, no?, perquè estem parlant que l'adolescent, el jove, ja no és un nen, no?, i cal buscar el poder compartir el seu malestar i compartir les seves necessitats en un entorn fora de casa, no?, i que és habitual d'aquesta etapa. Si durant la pandèmia no ho ha pogut fer, moltes vegades que ens trobem adolescents i joves que no han sabut on compartir, on explicar el que estaven vivint. A més, és a vegades, no, en aquesta etapa també és difícil que és una etapa en la que l'adolescent no busca o té dificultats per comunicar-se amb la família i també la família amb el jove. Llavors, què veiem, no? Pues adolescents i joves que aquest malestar no l'han compartit, que no l'han pogut expressar o no l'han sabut expressar. Les famílies a vegades tampoc han sabut accedir-hi. A vegades les eines, no, per acostar-se, no, a aquest malestar i intentar ajudar el jove no han estat, no, les adequades, no? Moltes vegades veiem que quan veiem durant la pandèmia, no, joves que volen expressar que no estan bé, que estan dolguts, a vegades la resposta de la família, no, envers una situació tan complexa és endavant, no, i endavant, o això no és tan greu, o tot ho estem visquent, no, més d'evasió que de validació, no? Llavors, què ens trobem? Doncs molts joves que no han escoltat això, que a vegades també s'han refugiat en les pantalles, no? Que molts estudis, com sabem, estan ara mateix trobant resultats molt interessants que mostren que més hores de pantalles, més malestar psicològic, no? I més problemàtica de salut mental. De fet, sortia un estudi ara a Canadà que diu, justament explica, que més de 3 hores en pantalles va molt lligat a problemàtiques de salut mental, sobretot a depressió i ansietat, no? A més, també, bueno, si no tenim accés a l'exterior, totes aquestes, bueno, doncs molts joves s'han refugiat en les pantalles, no? O han expressat el seu malestar, doncs, per exemple, deixant de menjar, no?, o reduint els seus àpats, o expressant en forma d'agressivitat a casa, no? Ara, justament, no?, veiem que quan una vegada ha acabat el confinament tenim moltes demandes d'ajuda, no?, a ITA relacionades amb la sintomatologia, no? I que veiem que darrere doncs hi ha una tristesa que no ha estat expressada, que no ha estat treballada, no?
Clar, hi ha un problema, no hi ha un problema, hi ha molts problemes, però en aquest cas, parlant de la depressió, jo et pregunto, és molt diferent una depressió en un adult que en un adolescent? Ho penso per qüestió d'eines, no? Perquè és veritat que la depressió ja tens un problema, però si ets adult possiblement tens més eines que per intentar funcionar que no pas si és un adolescent, que per la immaduresa també poden tenir una manca d'eines, no?
Clar, sí. Trobem dues coses, no? També veiem que durant l'adolescència la forma d'expressar aquesta tristesa a la que estem habituats, no? Quan nosaltres parlem de depressió, el símptoma que veiem o que estem acostumats a veure principalment és una tristesa, no? Un aplanament conductual, no? Una falta d'interès i d'inquietud per la vida i per les activitats diàries. I en l'adolescent, a vegades, aquesta tristesa i aquest malestar s'expressa d'una forma diferent, no? I potser podem veure el context familiar, doncs un distanciament de la família, per exemple, un augment de l'agressivitat. Podem veure, no? Conductes diferents, una falta d'atenció, no? Podem veure canvis, no? En el pes, en la higiene, en la imatge, en les amistats, inici de consum de tòxics, per exemple, no? Consum de drogues o conductes de risc que potser no veiem amb l'adolescent i que són símptomes al final que ens han d'alertar de que alguna cosa pot estar passant darrere, no? I que potser el que hi ha darrere de tota aquesta sintomatologia és que aquest adolescent està trist i està deprimit, no? I a vegades no ens quedem amb la part de la conducta i no ens porta a pensar que potser hi ha unes necessitats, no? Darrere.
I a partir d'aquí, com s'ajuda a un adolescent, a un jove a sortir del pou?
Clar, nosaltres pensem que la part principal és escoltar, no? I si com a família veiem un canvi en el nostre fill o filla, o en un jove, no? També en aquest cas, el principal és escoltar i preguntar, no? I atendre, no? Què és el que està passant i veure, no? Com a partir d'aquí podem ajudar-lo nosaltres, o si veiem que té dificultats per expressar-ho i per gestionar el que li està passant, demana ajuda, no? Perquè al final la psicoterapia durant aquesta etapa és molt útil, no? I això és una realitat, no? Vull dir, si nosaltres detectem una dificultat o un malestar en l'adolescent, el poder demanar ajuda a un espai que sigui fora del context familiar, no? També pot ajudar que aquest adolescent aprengui a entendre primer el que li està passant i després que busqui eines per poder gestionar-ho, no? Clar, a vegades, no? I en general el que veiem durant l'etapa de l'adolescència és que l'adolescent és poc accessible, no? Sobretot dins del context familiar. Llavors, què passa amb les famílies? Que perceben, no?
Que les famílies ho tenen molt difícil, clar, és el que tu dius. Clar. És com un mur.
Clar, l'adolescent és com un mur, no? I l'adolescent moltes vegades el que necessita no és compartir el que està visquent en aquest espai, no? Busca fer-ho fora de la família, no? Sí que també és important que les famílies ofereixin, no? Aquest espai per compartir el que passa, per parlar del malestar, que permetin que l'adolescent expressi la tristesa, no? I també ho facin ells, no? Com a exemple i com a referent de que això, d'aquest tipus de dinàmiques són vàlides, no? Ara, jo em trobo visita també adolescents que tenen la sensació que l'expressar el malestar és un símptoma de vulnerabilitat, no?
Sí.
I això s'ha de treballar dins de la família perquè després els nanos siguin capaços d'expressar-ho fora, no? I de fer una demanda d'ajuda. Però sí que és veritat que l'adolescent com a tal és poc accessible, no? Llavors, moltes vegades la línia de treball és quan percebem que el nostre fill està fent un canvi, demana ajuda a un professional i que aquest també faci el next, no? I ajudi a fer, no?, un treball individual i familiar que permeti que aquest adolescent estigui protegit i pugui expressar el que sent dins de la família, no? Així, al final aquest espai serà el que l'ajudarà a tirar endavant.
Després, clar, no puc evitar relacionar moltes vegades ja en casos ja greus relacionada a pressió amb suïcidi i amb l'índex de suïcidi dels joves, que moltes vegades no es parla, però seria el punt més greu de tot això.
Clar, al final, sí, la màxima expressió de la pressió és el suïcidi, no? I crec que aquí és molt important la feina de prevenció, no? Evidentment, si sabem que han augmentat els casos de la pressió durant la pandèmia, doncs, evidentment, també augmenta el risc de suïcidi, no? I aquí doncs és important la prevenció i en la mateixa línia del que comentàvem, no? És important que preguntem, que parlem, que escoltem, que les famílies estiguin, no? Que qualsevol petit canvi que percebem amb l'adolescent, preguntem què és el que està passant i busquem ajuda. I preguntem directament, no? Que al final, quan parlem del suïcidi, és difícil parlar-ne i quan veus un adolescent trist, és important poder preguntar, no? I si ha pensat fer-se mal, no? I això s'ha de posar sobre la taula, no? I és una forma de validar que ho està passant malament, d'esperar una resposta, no? A vegades és una pregunta que costa fer, però és important si percebem que hi ha un malestar, que hi ha una tristor en el fill o filla o amb l'adolescent que tenim a prop, fer aquesta pregunta de forma directa per també saber, no? On estem, quin és el risc i quin tipus de demanda d'ajuda.
Doncs, Rita Anton, psicòloga de Grupita especialitzada en adolescents, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies. Adeu.